you take my hand. All alone in the flame of doubt. Are we going to lose it all?
Vull dir-vos que passant de les 12, tornem a estar aquí a la part magazín del matí a Ràdio Estel. La transformació de la ciutat ha estat un dels temes més presents. En parlàvem al matí, la campanya electoral per les eleccions municipals i el que vindrà i el que ens espera. Però si ens fixem en els darrers 8 anys, Ada Colau ha estat al capdavant de l'Ajuntament de Barcelona apostant clarament per aquestes superilles que tots coneixem, els eixos verds, menys trànsit, més verd, la pacificació de carrers. I clar, per l'altra banda tenim en Xavier Trias, el candidat a les municipals a Barcelona que ha aconseguit més vots a la capital catalana, carregava contra Colau pel seu urbanisme ideològic i defensava doncs un model sostenible, però això sí, amb sentit comú i consens. Bé, el que està clar de tot plegat és que l'urbanisme i la transformació de les ciutats està a l'agenda política de molts partits polítics. I justament per parlar una mica d'urbanisme, saludem a aquesta hora en Ramon Gras, que ell és urbanista, és investigador a Harvard i és fundador d'Aretian, Urban Analytics and Design. Ramon, com estàs? Bon dia.
Bon dia, Mercè. Un plaer estar avui amb vosaltres i de tenir aquesta conversa sobre l'urbanisme de la ciutat i sobre Barcelona.
Mira, fa uns anys, jo no sé com ho veus tu, però era impensable, no?, que l'urbanisme estigués present en una campanya electoral.
Bé, l'urbanisme és fonamental en la gestió territorial i encara més a escala municipal, i històricament havia sigut important. El problema és que des de la crisi del 2007-2008, quan es va reduir dramàticament el volum de les inversions doncs, en infraestructura urbana, en espais arquitectònics, en equipaments singulars, en sistemes de mobilitat, doncs durant una quinzena d'anys ha tingut una presència menor de la que hauria d'haver tingut, no? Senzillament perquè el pressupost s'havia reduït dramàticament i s'havia centrat bàsicament en els serveis mínims. Dit això, un altre problema que ha dificultat en els últims 15 o 20 anys ha sigut que hi ha hagut un esgotament de la visió urbanística i de desenvolupament urbà de la ciutat, no? És a dir, després d'unes dècades d'un urbanisme de molt mala qualitat que es va fer durant la dictadura, a partir del 76, amb el nou Pla General Metropolità, es va fer un pla que tenia alguns elements positius interessants, que va tenir el seu recorregut durant un quart de segle, però ara ja fa 20 anys que està obsolet i el problema és que ara cal donar un nou impuls a la ciutat. Però certament, els últims anys no havia tingut la importància que havia de tenir i ara sembla que la torna a tenir i ho hem de celebrar.
I escolta, i fins a quin punt també l'emergència climàtica, Ramon, ha estat determinant, no?, perquè estiguem parlant ara tu i jo d'urbanisme.
L'emergència climàtica afavoreix en el sentit que posa un extra de pressió en els gestors urbans de les ciutats, els ajuntaments, els alcaldes, els regidors, els tècnics, de cara a prendre les decisions adequades, tant a curt plaç de tipus operacional com més de llarg plaç, més estratègiques, per fer-hi front, no? Dit això, la casuística de cada ciutat és molt diferent, perquè, per exemple, pel que fa al risc més immediat d'inundacions, estaríem parlant de ciutats com Ciutat del Cap, com Nova York, com Nova Jersey, com Miami, potser com Hamburg, ciutats de les costaneres del nord d'Europa o d'Escandinàvia. Si ens referim a l'impacte que té el canvi climàtic en les collites i en el sistema agroalimentari, això tindrà un impacte molt negatiu probablement els propers anys a Califòrnia, on es reduirà molt l'output i la producció de menjar, i en altres zones tindrà un impacte diferent, no? Llavors, del que es tracta és que, com els reptes del canvi climàtic seran molt heterogenis, que hi hagi les eines tant de diagnòstic com de suport a la presa de decisions i de disseny urbanístic i de les infraestructures per fer-hi front, no? I feliçment en els últims anys hi ha hagut avenços molt importants en aquest sentit. Però sí, jo diria que hi afegeix una pressió extra, però en general l'urbanisme per se té un impacte estructural molt fort a la nostra vida i és el que fa que quan una persona visita una nova ciutat o un nou país o un nou barri fins i tot, doncs se senti acollit de manera diferent i se senti més impel·lit o convidat a fer determinades activitats, no? Hi ha ciutats, evidentment, on la diversitat de professions, la diversitat d'oferta cultural i creativa, la diversitat de sectors econòmics o la diversitat de serveis urbans són molt diferents, i això certament doncs influeix molt en com els ciutadans perceben l'espai urbà i qui no se'n fan i quina relació tenim amb els altres, oi?
Totalment. Escolta, i fins a quin punt, Ramon, tu que ho has estudiat tant, pot incidir un tipus d'urbanisme o un altre, ara que estava que parlàvem de la crisi climàtica, no? De com pot impactar i tot, però com un tipus d'urbanisme pot arribar a reduir, ara parlem de la contaminació acústica, atmosfèrica, lumínica, que pateixen les ciutats?
Certament, Mercè, doncs, les diferents tipologies d'urbanisme tenen un impacte profund, estructural i causal amb l'efecte que tenen de mitigació els sistemes urbans pel que fa a l'impacte climàtic i ambiental, no? Per exemple, d'una banda, nosaltres hem identificat 10 tipologies de creixement urbà o de disseny urbanístic que inclouen doncs, des de la ciutat de petit món, la ciutat lineal, la ciutat radial, la ciutat monumental, la ciutat jardí, la ciutat orgànica, la ciutat fractal. Cadascuna d'aquestes tipologies té una forma tridimensional diferent i també té uns avantatges i uns inconvenients adquirits, no? I en qualsevol ciutat nosaltres ho veiem en diferents barris, no? I cada barri sol tenir una d'aquestes 10 tipologies que és la dominant. Dit això, aquesta morfologia tridimensional certament incideix perquè n'hi ha que són més eficients que d'altres i també hi ha aspectes, per exemple, com els materials que constitueixen la ciutat, no? És a dir, determinades tipologies de formigó, d'acer o de vidre tendeixen a generar aquest efecte d'illa de calor a les ciutats que es poden mitigar amb d'altres materials que estiguin dissenyats de manera deliberada perquè les temperatures, aquest repic o repunt de temperatures que es perceben en alguns moments, oi? En alguns moments del dia i en alguns moments de l'any, no tinguin impacte i sobretot solen tenir una incidència en incrementar els decessos, les morts, els òbits d'algunes persones grans que es troben en una situació delicada de salut, no? Per tant, es podria reduir molt aquesta mortalitat prematura de persones grans degut a l'efecte d'onada de calor amb els materials. Perquè fa la morfologia, hi ha morfologies que són molt més favorables a reduir l'impacte ambiental. Per exemple, els sistemes de tipus radial o concèntric, com el que hi ha a París, com el que hi ha a Dubai, com el que hi ha a Xangai, a Milà o a Moscou, per exemple, tendeixen a ser molt eficients en la seva tram central i molt ineficients en la zona perifèrica. Per tant, l'impacte ambiental en aquestes zones de baixa densitat en les zones perifèriques és molt elevat, no? Dit d'una altra manera, si agafem dues ciutats comparables de població, com són Barcelona i Atlanta, que tenen un nivell de població molt similar, com Atlanta està molt distribuïda amb taca d'oli, amb un nivell de densitat molt baixa, això fa que, encara que el volum de persones que viuen és pràcticament exacte al de Barcelona, en canvi, el consum energètic i hídric vinculat, per exemple, al transport és el triple, en el cas d'Atlanta, les emissions a l'atmosfera són 12 vegades superiors i els temps promitjos de transport són el triple, és a dir, que la gent percep objectivament que inverteix el triple de temps en els viatges de matí de tarda doncs, a la feina, a l'escola Bressol, al col·legi, a la universitat, la feina, etcètera. Exacte. Llavors l'impacte és molt gran, sí.
Escolta, Ramon, per qui ens estigui escoltant ara, per exemple, des de Girona o altres capitals de província, o bé des d'un poble del Maresme, val? Deu estar pensant que les seves necessitats són unes altres, no? Hi ha una mena de regles d'or que tots els municipis, tant si són petits com més grans, hagin de tenir presents per tenir un municipi saludable?
Certament, sí. Hi ha algunes... quan hem analitzat ciutats d'arreu del món, i recentment hem fet un estudi que, per cert, se'n publicaran algunes troballes amb un llibre que publiquem ara al setembre, que el publiquem a Nova York al setembre, i el presentarem a moltes ciutats del món, a París, a Londres, a moltes ciutats. Doncs, quan hem analitzat aquestes ciutats d'arreu del món i després dins d'elles les diferents àrees urbanes, dividides en àrees de 1.000 residents, per entendre'ns, el que aquí nosaltres coneixem com la secció censal, el que veiem és que l'heterogeneïtat de com està conformada l'urbanisme d'aquesta ciutat i l'impacte que té tant amb l'efecte climàtic com amb la qualitat de vida de les persones és molt diferent, no? Però certament hi ha algunes regles universals que són positives. Per exemple, com més pel que fa al nivell de densitat, els nivells mitjos alts de densitat són els més adequats, però no hi ha un nivell òptim per tota la ciutat, sinó que aquest nivell varia en funció de la població total. És a dir, que per un poble petit doncs, de 350 habitants el nivell de densitat òptim serà un, per un poble més gran de 7.000 habitants la densitat òptima serà una altra, per una ciutat petita de 50.000 o 80.000 habitants la densitat òptima serà una altra, per una ciutat gran d'un milió una altra i per una megalòpolis de 12 milions una altra. No? És a dir, que com més població té una ciutat, en general, l'òptim, aquest nivell daurat o òptim desitjable de densitat, tendeix a créixer, però es pot modelitzar i el podem trobar. No? Feliçment, en el cas de Barcelona, això no està malament, perquè l'òptim està al voltant d'uns 15.000 residents per quilòmetre quadrat i a Barcelona hi ha 16.500, o sigui que està prou bé. El que passa és que està distribuït d'una manera molt desigual dins de la ciutat. No? Però això d'una banda pel que fa a la densitat. En segon lloc, pel que fa a la morfologia, la forma dels carrers, la forma dels edificis, la forma arquitectònica, hi ha un òptim que és el que nosaltres en diem l'element harmònic en el disseny tridimensional, no? Que nosaltres podem mesurar quantitativament amb indicadors. I aquí podem dir doncs, que hi ha determinats d'aquests 10 tipologies de ciutats que s'apropen més a l'òptim, com seria el fractal o en menor mesura el reticular, i d'altres que estan molt lluny, com són l'aleatori o l'orgànic, no? Per tant, com més harmònic sigui un disseny morfològic, i això què vol dir? Vol dir principalment dues coses, Mercè. En primer lloc, que hi hagi una sort de malla distribuïda igualitària, que no cal que sigui ortogonal, no cal que sigui de 90 graus, amb carrers com els camps militars romans, pot ser també amb meandres i amb corbes, però una certa malla reticular parcialment reticular distribuïda, sobre la qual hi ha una concentració d'usos especials, que tenen a veure doncs, amb hospitals, amb escoles, amb universitats. I aquí veiem que hi ha dues grans tendències molt importants. Així com els serveis bàsics, doncs les tendes de verdures, el barber, la perruqueria, les tendes quotidianes, l'òptim és que estiguin el més distribuït possible, perquè estiguin a prop dels ciutadans i puguin arribar-hi a peu. En canvi, aquelles activitats més singulars que tenen a veure amb la recerca, o tenen a veure amb hospitals estratègics, o tenen a veure amb certs equipaments culturals, l'òptim és que estiguin concentrats per una sèrie d'avantatges que té aquesta concentració geogràfica. No? Per tant, jo diria, nivell de densitat elevat, disseny tridimensional harmònic, altament fractal, que en diem nosaltres, i distribució de serveis bàsics igualitària i concentració de serveis singulars. Aquestes quatre tenen un valor universal.
Val. Després dels resultats, perquè suposo que deus haver estat pendent, ja no sé, Ramon Gras, per on està del món, ja no t'ho pregunto, Ramon, però...
He estat fa pocs dies a Estocolm, sí. I després a Venècia, amb motiu de la Bienal, que m'havien convidat perquè hi hem fet una contribució. Ara vaig a Londres, però estic breument 3 dies a Barcelona. Per tant, sóc breument aquí.
Ets breument aquí, va.
I després tornaré a... Sí, passaré per Londres 3 dies i tornaré a Boston, sí, sí.
Escolta, després dels resultats de les municipals de diumenge, ja hem vist a la xarxa bromes, no sé si les has vist tu, Ramon, sobre la possible arribada de Xavier Trias a l'Ajuntament de Barcelona. Veiem un carrer on fins ara la velocitat màxima era de 30 i el 30 s'ha convertit en 120, val? En quant a la planificació urbanística de les ciutats, tu creus que els partits polítics haurien d'anar a la mateixa direcció?
Sí, això és importantíssim, perquè un dels avantatges que té aquesta comprensió de l'urbanisme a través de la ciència de les ciutats és que, com ens permet modelitzar múltiples tipologies de creixement urbanístic empíricament, amb dades reals, no estimades, no percebudes, no subjectives, sinó realment el que està passant, i comparar-ho entre si, i veiem com emergeixen uns patrons universals que ens parlen sobre la densitat, ens parlen sobre la forma, ens parlen sobre la distribució dels usos, ens parlen sobre la complementarietat dels usos, ens parlen del vincle entre els ciutadans i l'estructura econòmica, ens parlen de l'impacte ambiental, aquests patrons universals tenen un valor rigorós i llavors normalment els polítics no tenen la formació professional ni acadèmica no coneixen això, no? Però el que han de fer jo crec que és delegar, com és natural, en els tècnics, en els professionals del camp, doncs els urbanistes, enginyers de camins, els arquitectes, clar, els tècnics de l'urbanisme que facin aquestes decisions. El que sí que poden fer els polítics, certament, és en funció d'uns determinats valors o unes prioritats, prioritzar determinades o emfasitzar determinades iniciatives perquè les considerem potser més prioritàries o més urgents. Però avui en dia, feliçment, podem dir que la ciència de les ciutats ens apropa a tenir un diagnòstic més rigorós i hi ha coses que no són discutibles, no? Vull dir, que es poden dir quasi dogmàticament, com qui diu, no? Llavors, a vegades és un problema perquè els polítics, d'un signe o de l'altre, és igual, perquè en això s'assemblen molt, doncs tendeixen a vegades a fer algunes afirmacions que són una mica perilloses, no? Però jo diria que sí, que els elements principals que per exemple, que un equip com el nostre o altres col·legues nostres sí. proposem tenen un valor universal, del que es tracta és, en primer lloc, adaptar-ho a les necessitats locals de cada barri, de cada districte, de cada context, i eventualment que els polítics emfasitzin algun aspecte, però hi ha alguns elements que no són qüestionables. Like a vision, she dances across the porch as the radio plays. Roy Orbison.
Estem parlant d'urbanisme, Déu-n'hi-do, eh? Amb en Ramon Gras, urbanista, investigador a Harvard i fundador d'Aretian Urban Analytics and Design, l'empresa que a partir de models matemàtics, ara li preguntarem al Ramon a què consisteix, eh? Inspirats en la teoria de xarxes i la ciència de la complexitat, pot arribar, alerta, a determinar quines intervencions són més necessàries per aconseguir tot el potencial de territoris i persones. Ramon, explica'ns això, o sigui, perquè ho entenem encara millor. A veure, què és el que feu des d'Aretian?
Certament, Mercè.
A veure, explica'ns.
Doncs el que fem a Aretian és essencialment dues coses. D'una banda,
sí.
Desenvolupem una tasca de recerca a la Universitat de Harvard, a la universitat, en el camp de modelitzar les ciutats com a sistemes complexes, a la llum de la ciència de les ciutats com, i de la teoria de xarxes, com tu molt bé deies, i això que ens permet és fer uns models que reprodueixen una ciutat tant des del punt de vista formal, l'aspecte que tenen, l'orientació de carrers, la trama de carrers, la jerarquia de carrers, la morfologia, la forma dels edificis, la relació de les activitats entre elles, quins patrons principals caracteritzen aquestes principals tipologies i l'impacte que això té en la vida dels ciutadans, i això és mesurable quantitativament, és a dir, que podem veure quines tipologies de ciutats afavoreixen que els ciutadans doncs, tinguin més oportunitats doncs, professionals, oportunitats des del punt de vista de la formació i l'educació, d'accés a serveis mèdics i clínics, etc. No? Dit això, hem vist un dels nostres descobriments principals és que hem descobert que hi ha una analogia perfecta entre tipologies de xarxes en abstracte, que això ja s'havia analitzat en altres camps com la genètica o altres camps de l'electrònica o altres camps del coneixement, però no s'havia fet encara mai de manera sistemàtica en l'urbanisme. Un dels nostres grans descobriments ha sigut que aquestes tipologies de xarxes en abstracte, com diem, la xarxa de petit món, la radial, la reticular, etc., tenen una analogia exacta en el camp de l'urbanisme i l'arquitectura. I això és molt interessant perquè ens permet, ens ha permès aprendre, per exemple, dos aspectes molt, molt revolucionaris en aquest sentit, no?
Sí.
Un és la modelització que nosaltres en diem de la fractalitat o l'harmonia, que és la qualitat del disseny, la qualitat morfològica del disseny, del traçat, dels edificis i dels usos tridimensionalment en una ciutat. I l'altre és l'entropia, que té una analogia amb la termodinàmica, amb la física, que és una mesura de la regularitat o irregularitat, és a dir, de l'ordre o desordre que hi ha una ciutat. I una de les coses principals que hem après és que en les ciutats, i això té un valor universal per tot el món, com més fractalitat, millor. La fractalitat és com ser bona persona o ser sexy. Com més, millor. Volem ser molt sexis, no? I ho som. I la segona és que l'entropia és diferent. L'entropia és la mesura de la regularitat i el que volem és entre un sistema altament jerarquitzat i de retícula avorrida, no?
Sí.
Jo què sé, doncs com el centre de Filadèlfia, i un sistema molt més desestructurat com els slums de Delhi o com els slums del Caire o de São Paulo, hi ha un nivell intermig que combina l'eficiència d'una certa retícula amb aquest encant, amb aquest charm, amb aquesta personalitat pròpia de les ciutats. No? I aquests dos grans descobriments tenen un impacte estructural importantíssim entre molts altres. Però certament, una de les coses que fem és, per tant, treballem amb governs municipals i amb empreses privades per fer projectes de disseny urbanístic i desenvolupament econòmic que permetin aixecar la qualitat de vida dels ciutadans i adaptar-ho en les diferents escales, no? Que serà molt diferent, si vols en parlem, amb una gran ciutat que una ciutat petita i que nosaltres modelitzem per cada escala de ciutat, quines són les intervencions que convindria fer.
Mira, Ramon, ens queda molt poc temps. Et direm que un altre dia connectem amb tu. Però abans...
Fantàstic.
Si tens temps, perquè Ramon Gras té una agenda que és molt complicat seguir-lo. Mira, fa poc res, no sé, quan vas fer una entrevista al País, fa uns dies, no, Ramon?
Sí.
Vas dir que una de les aspiracions d'Aretian era justament el pare de l'urbanisme modern, Ildefons Cerdà, no? Què creus que proposaria ara Ildefons Cerdà, a l'actualitat, si hagués de contribuir a millorar a l'urbanisme de Barcelona?
Jo no sé el que diria Ildefons Cerdà, però sí que sento una profunda admiració per el que eren les seves preocupacions principals, no? I les seves preocupacions principals eren, enfortir l'element científic i analític de l'urbanisme per fer-lo més rigorós i al servei de resoldre els problemes. En segon lloc, posar la persona, l'home, la persona, al centre, i per tant que tota intervenció es faci pensant principalment en la qualitat de vida i les oportunitats dels ciutadans, més que d'altres consideracions de tipus més espuri. I en tercer lloc, hi havia un element, jo crec, d'una cosmovisió que era molt humana i que apuntava de manera optimista en el futur, no? I jo crec que amb aquests tres grans principis que ell tenia i que ell va aplicar d'una manera brillant, evidentment ara han passat 150 anys, el context és diferent i els reptes en part són similars i en part són diferents, però sí que diria que si el que intentem fer nosaltres és ser continuadors d'aquest esperit, que el que intenta és que hi hagi una ciutat d'una banda igualitària on els ciutadans més vulnerables estiguin protegits i se sentin acollits amb els seus, i alhora una ciutat que doni oportunitats als més brillants i a la gent doncs que pot tirar endavant una societat. No? Lamentablement, he de dir, Mercè, per fer una mica de crítica, és que actualment, com s'ha gestionat les últimes dècades, no els últims anys, en general, les últimes dècades, la ciutat de Barcelona està molt lluny d'això, no? Perquè no tracta bé ni les persones més vulnerables ni dona oportunitat a les persones més brillants. I, per tant, el que es tractaria és que si fem unes intervencions de tipus urbanístic que, número 1, tinguin en compte una visió de malla tridimensional per tota la regió metropolitana, els 5 milions, no només la ciutat estricta d'1,6 milions, sinó tota la regió metropolitana, això ens beneficiaria a tots, perquè hi hauria una gran complementarietat entre els diferents municipis que són molt propers entre si. En segon lloc, aquest sistema de policentrisme harmònic que ell proposava a la seva manera llavors, ara es pot fer encara molt millor i amb unes eines molt superiors, i, per tant, que la gent visqui en entorns vells, amb sí. B alta, agradables i alhora funcionals, i en tercer lloc, com dèiem, una societat molt important on l'urbanisme acompanyi l'estructura econòmica i que no hi hagi la situació actual on encara hi ha una atur estructural i uns salaris molt baixos, no? Sinó que hi hagi els propers anys, esperem, intervencions com algunes que feliçment estem contribuint nosaltres, i en parlem un altre dia, en una altra ocasió, molt de gust, com de les districtes d'innovació del Besòs i de Barcelona i de Badalona i d'Esplugues, que poden anar en aquesta direcció d'una metròpoli caracteritzada per el policentrisme harmònic.
Ramon, moltes gràcies. Ho hem de deixar aquí. Escolta, ens estan arribant whatsapps d'oients que t'estan escoltant. Diu, és molt interessant el que diu Ramon, però parla molt ràpid. Ramon Gras.
Certament, molt plaer.
Vinga, cuida't. No m'has dit res del Bruce, per això, Ramon Gras.
No, m'ha encantat. La Mercè, que em coneix, sap que m'entusiasma la música de Springsteen i m'ha encantat que tinguéssiu aquest detall.
Home, fan the road. Escolta, Ramon, gràcies, ja parlem un altre dia. Moltíssimes gràcies. Una abraçada ben forta.
Una abraçada.
Ràdio Estel.